Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Els dimarts reservem un espai a parlar sobre l'esport i l'èxit i ho fem amb un referent, ja ho dic sempre, de les dues coses, de l'esport i de l'èxit, el Carles Folguera. Bon dia, Carles.
Bon dia, Aina.
Segueixes aquí, eh? Segueixes enredat.
Segueixo enredat, però a mi aquests enredaments m'agraden molt.
L'altre dia parlàvem de que no sabem dir que no.
És veritat, és veritat. Qualsevol cosa que tingui a veure amb educació, amb gestió de persones o amb aspectes que tenen a veure amb l'esport i l'educació, és molt, molt, molt complicat que acabi dient que no.
Tu cap allà. Doncs avui, Carles, vull que parlem sobre l'èxit i la transició professional. És a dir, tota aquella gent, al final l'esport és algo que s'ha demostrat que és d'una curta durada, perquè el rendiment baixa i has de buscar com et reinventes. Ja ho vam parlar també els primers dies, de que no és una baixada, simplement et mantens a l'èxit, però d'alguna manera diferent, no?
Sí, el que passa és que, clar, quan tu estàs en una trajectòria esportiva, un més o menys, per l'hora del nivell on hi ha menys gent, és a dir, que és el tema de l'èxit esportiu / soc professional d'aquest esport, per tant, la teva dedicació a través de l'esport s'acaba convertint en la teva professió, doncs això està molt bé. Però si traiem el futbol i el bàsquet al nostre país, bueno, evidentment el golf i el tennis, però estem parlant de que molts pocs esports et portaran que després de 12-14 anys de trajectòria sent professional d'aquest esport et donin per viure de rendes.
Vale.
Ara, si ho mirem des d'aquest punt de vista més utilitari, més utilitat econòmica, més financera...
De calés.
De calés, parlaríem d'això, no? Per tant, hi ha d'haver un moment en el que algú, i més els que venim d'esports minoritaris, ha de prendre consciència de que no sempre durarà, que amb 2 hores al dia o 3 hores al dia et guanyis la vida i el teu esport s'acaba convertint en la teva professió. Per tant, què passarà el dia després de que tu diguis m'han fet fora, ja no sóc el bo que era, o hi ha gent que puja millor, allò que dèiem els primers dies d'estar al cim de la muntanya de l'èxit, on n'hi caben pocs i durant un temps determinat i la gent empeny molt per baix, doncs hi ha un moment que això s'acaba. La pregunta és, i què passarà aquell dia?
Clar, però també entenc que ja això n'ets conscient des del principi. Ja ho veus, no és nou. O no?
Jo et diria el mateix, a dir, per què els esports minoritaris aquesta presa de consciència és molt més gran? Perquè tenim molt clar que això s'acabarà i que no ens haurà donat per viure de rendes. En canvi, un futbolista o un jugador d'altres esports, doncs potser diu, bueno, és que jo amb 10 anys de la meva trajectòria esportiva estant a full, em pot donar com per viure de rendes, no jo i moltes generacions més, no? Llavors, és veritat que deu un moment que tu has de fer el canvi de clic, de dir, primera pregunta és compatible estar en l'alt rendiment, en la professió, en el teu esport, i mentre dura aquest procés, formar-te, estudiar, pensant en el teu present i el teu futur, sobre allò que et motive, que t'active, que t'il·lusiona i que li pots trobar sentit un cop s'acabi allò que ara per ara és la teva vocació i la teva professió.
També és algo que tu incentives molt, no? Intentar compatibilitzar-ho.
És que jo encara no he trobat ningú que m'hagi dit que no, és que si tu vols ser el millor esportivament, t'has de dedicar al 100% en l'esport. Jo no hi crec.
Per què no?
Perquè per la meva experiència personal i per la meva experiència que he tingut amb molta gent, quan han abocat tot en una part, que és la part esportiva, o estàs supeditant tot a que et vagi molt bé amb això. I pregunto, pot passar que vingui una lesió important? Pot passar que vingui algun entrenador que no confia en tu? Pot passar que en la teva mateixa posició on tu jugues vingui algú que sigui millor que tu? Pot ser que tinguis una mala ratxa de resultats? Pot ser que la teva qualitat ja no sigui la d'abans? És a dir, al final, no és res matemàtic. Jo et ficaré un exemple. Quan jo als 25 anys entro a la universitat per fer Magisteri d'Educació Física i Pedagogia, jo venia d'un equip campió que era l'Igualada Hockey Club, guanyador de les darreres 3 Copes d'Europa i de les darreres 3 Lligues, un equip número 1 al món, i arribo amb un altre, que era el Barça, amb expectatives de triomfar, i on entrenes igual que entrenaves a l'Igualada, I arriba un moment que durant un any de la meva carrera esportiva dic, no, he arribat al Barça a full, entrenant amb el Barça, i viuré el 100% les 24 hores del dia, entre cometes, pensant en clau, entrenament, competir, preparar-me i tot. Ho vaig passar molt malament, i t'explicaré per què ho vaig passar molt malament. Perquè passava pocs cops, però quan jo perdia, o quan el nostre equip perdia un partit, jo com a responsable, perquè era el porter, i perquè em menjava amb allò que dèiem, amb el run-run al cap que ens fiquem i tal, jo havia d'esperar una setmana a poder tornar a tenir aquest sentiment d'autoestima, de... la cosa va bé, hem tornat a guanyar, val? I quan jo vaig entrar a la universitat...
Això sí guanyaves, perquè si no eren
més. Sí, guanyava, però bueno, ja et dic que tenia la gran sort en aquells moments d'estar primer amb l'Igualada, però després amb un altre equip campió, on allò normal era guanyar i tot. Uh-huh. Però si alguna setmana passava que no guanyaves, ho estaves supeditant tot en que la teva única vàlvula d'escapament era l'esport. I quan, curiosament, el segon any d'estar al Barça, entro a la universitat per fer magisteri d'educació física, després pedagogia, a mi em podia anar molt malament un partit. Però jo sabia que el dilluns compartia amb gent de la facultat assignatures, havia de fer presentacions en públic... És a dir, la meva autoestima podia sentir-se reforçada amb altres aspectes que no l'esportiu. I, curiosament, amb un cercle virtuós, em feia que després jo anava a entrenar molt millor. Per què? Perquè la meva autoestima educativa o a la universitat també es portava a l'àmbit esportiu. Uh-huh. I a l'inrevés també. Quan hem anat molt bé les coses a nivell esportiu, aquesta autoestima, aquesta seguretat, aquesta confiança en mi mateix, també ho portava als estudis, la formació, amb debats, amb presentacions en públic. I això jo crec que ho fa molt important. I, per tant, per 3 hores al dia que tu et dediques al teu esport, no et pots formar, no pots llegir, no pots fer un màster, no pots fer 1.000 coses. I aquí és quan jo dic que quan tu a vegades tens diversificació d'estímuls, però que són complementaris sempre quan estiguis al 100% amb allò que fas en cada moment i vinculat a esport, formació, universitat, família, a mi la meva experiència em diu que és important fer les dues coses.
Però estic pensant, per exemple, en un metge, algú que estudia medicina, també s'està centrant 100% en ser metge, i també pot passar que es trenqui una mà i ja no pugui operar. Però, clar, s'ha centrat en ser metge. No té dues coses, aquest metge.
Sí, però un metge, per exemple, és veritat, el meu àmbit era l'àmbit de inclús el quirúrgic, no? Uh-huh. Em sembla molt bé. Però un metge té més. És a dir, tu pots donar-li també valor,
clar, sí,
a altres coses, no? Però, per exemple, llavors dius, hosti, doncs potser hauré de ser més fort amb com comunico amb la meva gent, amb els meus pacients, no? Per tant, àmbits de millora n'hi ha, i és veritat que lesions en poden haver, però jo el que dic és, hosti, no et centris exclusivament en una cosa al 100%, perquè crec que inclús el rendiment esportiu segur és millor quan tens també l'opció aquesta de la teva autoestima que quedi
reforçada
per diferents experiències.
I quan tens llavors aquesta altra via, entenc que quan arriba el moment de jubilar-te esportivament, no t'ho prens tan malament. O sí?
Jo et puc dir que la meva transició del dia que decideixo a 4 mesos d'acabar la temporada, és un febrer, i al juny s'acaba la temporada, comunicar al club i al meu entrenador tota la vida, amb el que havia estat 13 anys, i dir-li... Al juny ho deixo, 30 de juny s'acaba la meva vinculació amb el Futbol Club Barcelona, després de 8 anys i de 16 anys de professional, i des d'estar damunt dels patins, ja a la porteria, des dels 6 anys al meu poble, s'ha acabat. Per mi no va ser un dol, des de quin punt de vista, d'una pèrdua. Per què? Perquè jo ja m'havia treballat prèviament amb què és allò que jo volia, que també m'apassionés i que també fos el meu present i el meu futur, un cop acabés, no? I aquí és on entra el tema... Jo la pregunta que em feia és, hosti, quin somni tens, no? On creus que tu pots aportar valor un cop s'acabi? Què és allò que tu creus que et pot apassionar, Carles, quan s'acabi la teva carrera esportiva? I aquí és quan jo vaig dir, hosti, m'agrada molt el món de l'esport perquè tinc una experiència, m'agrada el món de l'educació perquè és un procés que ens ha de portar des d'aquella dependència que tenim amb un mestre i amb un professional del món de l'educació a generar un patrimoni i uns recursos i unes eines a l'alumne perquè al final faci el camí d'una manera independent i autònoma, no? Llavors vaig dir, hosti, doncs, esport, educació, com ho puc lligar des de la meva experiència, però també des de la meva formació. Què vol dir? Que anomenar amb el Quimi s'encomana dirigir la Masia al Futbol Club Barcelona, a mi ja és un repte apassionant, ja és algo que em motivava. Ja és com dir, no estic al Futbol Club Barcelona dels èxits de ser titular i de tal, però és que s'obre aquí una allau d'aventures espectaculars. I així és com jo ho vaig viure. Per tant, això no es pot fer. Quan la trencadissa és deixo l'esport i inicio un altre projecte, si és avui per demà, sense estar pensat, pautat i sense que hi hagi una preparació prèvia, ho pot fer difícil.
Per tant, també, doncs, tu el que fas és animar els alumnes a que busquin aquesta altra passió, aquesta altra vocació. Però quan els hi dius, com ho reben? Perquè sempre, per exemple, de petit, un nen, què vols ser de gran? Jo vull ser futbolista. No et diuen jo vull ser futbolista i estudiar mestre per ser mestre mentrestant. Llavors, com s'ho prenen? Com ho agafen, tot això?
No, home, clar, hi ha vegades que amb no tothom connectes i amb no tothom sintonitzes de manera que entenguin i que siguin conscients de que hi haurà un moment que allò se'ls acabarà. O que, no, és que el meu somni és aquest, no, és que he d'estar full amb aquest objectiu, perquè el meu objectiu és... Val, molt bé, llavors, una mica és com jo els hi puc fer preguntes perquè aterrin amb que hi haurà un moment de realitat en el que allò tan somiat i tan esperat es va acabant o no arriba. Si els obres de ment, amb l'aspecte que ells vegin, una possibilitat de... Uau, és veritat. És a dir, aquesta pregunta a mi me la va fer la meva dona, amb 25 anys. Estàs gaudint molt, tu passes molt bé amb el món de l'esport. T'has plantejat el que... I la primera pregunta és, fins a quan creus que tu tindràs cor de nivell esportiu? I jo dic, bueno, no ho sé, 34, 35 anys, 36, 33... Molt bé. I quan s'acabi, què voldràs que sigui de la teva vida? Què et faria il·lusió? O que, clar, això és un xip bestial, perquè no pots dir no ho sé. Sí, evidentment que ho pots dir no ho sé, però com a mínim a mi ja em fa reflexionar de que algú, d'una manera directa, m'ha dit això s'acabarà, perquè s'acaba. Jo no conec cap jugador d'hoquei que als 65 anys encara estigui jugant. Cada vegada n'hi ha més, que duren més, no? Llavors a mi em va fer obrir, no? És allò que dèiem en altres programes de... prendre consciència, no?, de que això s'acaba. I que, evidentment, vols allò. I que tu, fins i tot, et pots pensar, i és lícit, no, és que jo si estic a full això, i al 100%, amb l'entrenament, amb no sé què, m'anirà tot molt bé. Ja, però el que dèiem en darrers programes, la gestió del temps lliure. A què dedico el temps lliure? A ficar-me a les xarxes, a connectar-me, a mirar sèries de televisió, Llavors dius, hosti, aquest temps que jo l'estic dedicant a això no seria més productiu que l'enfoqués en algo que realment... orientar-me a algo que realment m'apassioni, que realment em pugui agradar? I pots provar-ho i no sortir-te'n o que no sigui allò. Però com a mínim ja estàs començant a donar petites passes perquè realment puguis connectar amb allò que en un futur et pot donar la vida.
I normalment sempre acaba una mica relacionat també amb l'esport.
No creguis, eh?
No?
No creguis. Jo et parlaria del nostre àmbit, per exemple, dels meus excompanys, que he tingut d'hoquei patins. Hi ha gent que està triomfant al món de l'hostaleria com a grans empresaris. Per exemple, en Santi Carda, Cal Blai, per exemple. Estic parlant de gent que són primeres espases a nivell de finances, des d'empresaris que estan portant empreses... Un, per exemple, amb 9.000 treballadors, res, 9.000 treballadors, i es dedica al tema de les noves tecnologies, gent que fa de mestres, gent que fa de publicista, és a dir...
De tot.
Hi ha de tot. I també és veritat que hi ha un percentatge de gent que diu, hosti, què és allò més conegut per mi? Què és allò que, hosti, he estat jugador, hosti, si em formo i acabo sent jo entrenador? És a dir, també hi és això, eh? I diria que hi és, però no té necessàriament que estigui vinculat al món de l'esport.
Bueno, i al final, ara que dius això dels entrenadors, gent que ha arribat al top i que sí que podria viure de rendes, ha seguit treballant, clar, entenc, també per fer alguna
cosa. Per fer alguna cosa, perquè realment els treballs que tenen a veure amb les persones són molt engrescadors, perquè no hi ha un dia que sigui igual a un altre. És a dir, tots tenim les nostres emocions, tots tenim bons dies, dies més grisos i dies espectaculars. Passem per estats d'alegria, de reptes, de decepcions, de coses superil·lusionants, i amb el món de les persones, tant al món de l'educació, l'escola, l'universitat o en el món de l'esport, siguis com a entrenador o el que sigui, això és molt viu. És a dir, difícilment hi ha una estabilitat, no? I després hi ha la pressió prèvia al partit, després hi ha la preparació d'aquell partit, hi ha un punt estratègic de programació que és molt xulo, i per això jo crec que atreu tant les professions que tenen a veure amb les persones.
I a nivell de rendiment també, està com, no sé si demostrat, però hi ha alguna mena d'estudi que et digui, doncs mira, és que aquesta persona, com que ve amb una disciplina i amb un ordre del món de l'esport, empresarialment pot ser que tingui més opcions de triomfar.
Doncs el que et diré ara em tiro a favor meu, eh? És a dir, jo he mirat moltíssima, moltíssima, moltíssima gent que, evidentment, és la gent més que més potent, és la gent que al final ha volgut apropar la seva experiència del món de l'esport com els hi ha anat bé en el món de l'empresa, per exemple. I és veritat que ells sempre diuen que la quantitat d'experiències i la quantitat de presa de decisions que prens en els esports, i de compartir, i de gestió de conflictes, i de saber treballar en equip, i de expectatives no complertes, i gestió de l'error, i l'ansietat aquella de... Clar, al final, un CEO d'una empresa que ha estat esportista, moments de dificultat n'ha passat, moments de parlar en públic, o moments de... Estem parlant de com tu acabes consolidant les teves experiències del món de l'esport, els teus valors...
Totes les eines que tens.
Clar, i això és brutal. I hi ha gent, normalment, molt apassionada del món de l'esport, que l'ha intentat treure un profit de tot allò que hem viscut.
I tenen més passió, també.
Clar, clar. És que, si no ho dic, rebento. La gent que ens dediquem al món de les persones... O som realment apassionats de la nostra feina, o jo encomano a que ens dediquem a una altra cosa. És a dir, el món de les persones és... Jo t'he d'acompanyar, t'he d'escoltar, t'he de fer pensar, he de ser exigent amb tu, però després, quan les coses no et van bé, he d'estar proper a tu i tu has de sentir que hi ha un vincle i una connexió especial. I això us fa des de la passió, o difícilment tu connectes amb la gent. Llavors, un entrenador o connecte amb els esportistes, amb com els fas, com els motives per un objectiu, per un somne, amb com intentes fer-lo sortir de la seva zona de confort perquè hi hagi una zona de creixement i que ho passi malament en algun moment determinat, i com ets capaç de parlar amb ells, i com ets capaç de ser empàtic i fer-lo pensar. I això o es viu apassionadament o no acabes transmetent-ho. I jo, per mi... és un element clau que haurien de tenir tots els entrenadors i totes les persones que es dediquen al món de les persones.
Amb aquesta gran frase, Carles, acabarem la secció d'avui.
Molt bé.
Moltes gràcies una setmana més per acompanyar-nos i portar-nos totes les teves claus i consells de l'èxit. I res, ens trobem la setmana que ve.
Perfecte, fins la setmana vinent.
Adéu.
Adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Esquerra Republicana de Catalunya considera precipitada i excessivament optimista la valoració del govern respecte als canvis de circulació. En un comunicat, Esquerra recorda que el 30 de juliol van canviar un seguit de millores a les mesures per pacificar el centre, dutes a terme pel govern del PSC. Els republicans consideren que no s'estan aconseguint els objectius desitjats i, a més, s'està generant malestar, sobretot entre els vianants, que és qui està sortint més perjudicat per aquestes mesures. El 6 d'agost van rebre resposta a les seves peticions per part de l'Ajuntament, on els deien que les modificacions que es duen a terme en matèria de circulació i semaforia solen requerir un mínim de 2 mesos per extreure'n resultats concloents i que, passats els 3 mesos des de l'inici de la prova, es farien nous aforaments en tots els vials implicats per valorar objectivament si s'ha reduït o no el trànsit de la zona. Per tant, des del partit consideren que el comunicat del govern segueix la tònica habitual de política d'aparador. És massa optimista i falta la realitat, tenint en compte que fa una valoració positiva sense tenir en compte que estem en període estival, amb menys vehicles i que les escoles encara no han començat i, per tant, no hi ha tant volum de vehicles. També reclamen que els facilitin les dades que diuen en el comunicat que disposen i que justifiquen la reducció evident del volum de 8.000 vehicles, quan, pel que els van dir per escrit al seu grup municipal, des de l'Ajuntament no es farien aforaments fins després de 3 mesos de la posada en marxa de les mesures i que ara era massa aviat per extreure'n resultats concloents. Després de 20 anys, Vilafranca no tindrà enguany pista de gel. L'Associació de Comerciants i Professionals Vilafranca Activa ha decidit que aquest any no instal·larà la tradicional pista de gel per la campanya de Nadal, després de 20 anys sent el principal pol d'atracció durant el mes de desembre. Des de Vilafranca Activa apunten que, tot i que era molt sostenible, creuen que ja no tenia sentit i que estan treballant amb l'Ajuntament alternatives de dinamització de la vila durant la campanya de Nadal, que preveuen decidir després de la Festa Major. Es commemora el centenari de la societat La Principal, un dels orígens de l'actual societat principal Unió de Sant Pere Molanta. L'acte de descoberta d'una placa aquest diumenge al migdia a la façana del local molantenc solemnitzava la commemoració del centenari de la societat recreativa La Principal, una de les dues entitats que es van fusionar per donar origen a l'actual societat principal Unió de Sant Pere Molanta. Durant l'acte, el president de la societat principal Unió, Pere Bertran, posava de relleu i agraïa l'esforç de les persones que havien fet possible que les dues societats que es van fusionar i la societat actual esdevingués el centre cultural del poble durant més de 100 anys. L'alcaldessa Fina Mascaró indicava que amb la celebració es feia memòria i es reconeixia la feina feta per totes aquelles persones que, a través d'entitats com la societat, han contribuït a fer un poble i un municipi més viu i dinàmic. Mascaró va recordar que no va ser fins l'any 1985 quan es produeix la fusió formal que dona lloc a l'actual societat, comptant l'entitat amb el recolzament de l'Ajuntament. Va ser en aquest punt quan l'alcaldessa va aprofitar per expressar la voluntat de l'Ajuntament d'Olèrdola de seguir mantenint aquest compromís de col·laboració amb la societat. José Sacristán rebrà el primer Premi Bogart Vilafranca de Cineclub Vilafranca. Dins dels actes del 55è aniversari del Cineclub Vilafranca, el proper dilluns 9 de setembre tindrà lloc el lliurament del primer Premi Bogart Vilafranca a l'actor José Sacristán. Cineclub Vilafranca vol lliurar aquest guardó anualment per reconèixer una personalitat cinematogràfica de l'any o bé premiar una gran trajectòria en el camp cinematogràfic. El Premi Físic, dissenyat pel ceramista penedesenc Martí Baltà, portarà el nom de Bogart Vilafranca, en honor als multicines que van estar actius d'entre el 1984 i el 2006. Els cinemes Bogart van ser seu de les sessions de Cineclub Vilafranca durant dues dècades i van ser propietat de Francesc Olivella, primer president de l'entitat. El proper dilluns, 9 de setembre, a les 8 del vespre, al Kubrick Cinema tindrà lloc la gala de lliurament del premi amb la presència de José Sacristán i la projecció d'una pel·lícula protagonitzada per l'actor. L'acte serà de lliure accés, tot i que per assistir-hi el públic haurà de reservar entrades mitjançant un formulari que Cineclub compartirà a través de les seves xarxes uns dies abans de l'acte.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Cada dijous, a 8:45 del vespre, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, el Cinema de la Setmana. Un programa presentat i realitzat per Toni Inglada i Josep Ferrer. Tota la informació de la cartellera vilafranquina cada dijous. I un mini concurs amb preguntes molt fàcils a l'abast de tothom per guanyar invitacions per la sala Assassí del Cineclub Vilafranca i el Cinema Kubrick. Cada dijous, a 8:45 del vespre, tot el cinema a El Cinema de la Setmana, a Ràdio Vilafranca.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 8 minuts de 10:45.
Música.
Ràdio Vilafranca.
I cantarem una miqueta amb aquesta cançó Canta, del grup penedesenc La Fresca, i amb això ens anem cap al Hub de la Fatxenda.
Penedès, Gama Extra.
Obrim la segona hora del Penedès Gama Extra amb el Hub, aquesta secció sobre tecnologia i comunicació que cada setmana ens arriba de la mà del Jordi Canxales i la Laia Paretes de l'empresa vilafranquina La Fatxenda. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Aquestes setmanes hem estat parlant molt de tecnologia i de com ens ha condicionat i ens condiciona diversos aspectes de la vida quotidiana. Sí, hem parlat d'algunes virtuts, per exemple, quan vam parlar sobre la incidència de les xarxes socials en els moviments socials, que han permès doncs, a moltes persones autoorganitzar-se, protestar i visibilitzar injustícies. I també hem reflexionat sobre les possibilitats que ofereix la tecnologia, per exemple, en l'àmbit educatiu, amb unes reflexions molt i molt interessants. I, a més, no tot són coses bones, sinó que també hem alertat d'alguns perills. Hem parlat de desinformació, aquest excés d'informació, no?, que a vegades doncs, ens fa complicat discernir el que és veritat del que no ho és.
I aquesta setmana seguim parlant de perills.
Segons el portal web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dedicat a aquesta qüestió, l'addicció a les pantalles és un trastorn de tipus comportamental en què es desenvolupa una dependència cap a una activitat. L'addicció a les pantalles comprèn els videojocs, el telèfon mòbil, internet, el que serien jocs en línia i xarxes socials.
D'acord, i quin impacte té?
Doncs tenim dades, en aquest cas, del 2022. Apunten que és una addicció que en els darrers anys doncs, ha anat a l'alça. Segons un informe presentat pel Projecte Home l'any 2022, una de cada cinc demandes, volem dir, d'ajuda, van ser per aquest tipus d'addiccions, les anomenades comportamentals. Concretament, el 20,8% de les consultes entre adolescents i joves va tenir a veure amb la tecnologia. El 2021, les addiccions comportamentals representaven el 13% dels casos. Segons aquest mateix informe, la dependència per la tecnologia ja va ser l'any 2022 la segona addicció entre els joves. En primera posició hi havia el cànnabis i en tercera posició l'alcohol.
Com sempre, Jordi i Laia, heu buscat una persona experta en la matèria.
Exacte, Sílvia. Avui es tracta de la Núria Aragay Vicente, psicòloga clínica i experta en addiccions no tòxiques. Actualment és la responsable de la Unitat d'Addiccions Comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'àrea de psicologia de l'Institut Brain 360. També és professora del grau de psicologia de la Universitat Internacional de Catalunya.
Doncs amb ganes d'escoltar-la.
Tots fem servir pantalles. Segurament passem més estona de la que voldríem fent scroll, que es diu revisant històries d'Instagram, mirant el timeline de Twitter o jugant en línia. Segur que molts dels que ens esteu escoltant des de casa, des del carrer, des del transport públic, doncs no us n'adoneu i us passeu un munt d'hores davant de la pantalla. Però quines són o quins són els senyals d'una persona que té addicció a les pantalles? Ens ho explica la Núria Aragay.
Quan una persona passa moltes hores amb les pantalles, ja sigui en videojocs, xarxes socials o navegant per internet, i quan, tot aquest temps que passa amb les pantalles és en detriment d'activitats que abans feia o que abans gaudia, i fins i tot doncs, quan no, veiem que aquesta persona comença a aïllar-se o a distanciar-se de l'entorn, de la família, dels amics, de les coses que abans feia, i a més, doncs veiem que hi ha una baixada del rendiment en els estudis, a la feina i de més. I veiem també un canvi de caràcter, una irritabilitat.
Segons Aragay, l'ús excessiu de les pantalles té un efecte negatiu en la salut mental.
En els més petits, en els infants, comporta doncs, impaciència, baixa tolerància a la frustració, irritabilitat. A més de que té un efecte claríssim negatiu en el desenvolupament de capacitats cognitives com el llenguatge, el joc simbòlic i altres funcions cognitives. I en els més grans, en adolescents, no?, i en persones més grans, l'ús excessiu de pantalles pot comportar doncs, ansietat, depressió, baixa autoestima i, sobretot, molta impulsivitat i baixa tolerància a la frustració.
A més, en el cas de les xarxes socials, hi ha un component afegit, que és la pressió estètica, que afecta també doncs, a l'autoestima de les persones i a la salut mental, especialment d'adolescents i joves.
Tota aquesta pressió sobre la part més estètica, més superficial de nosaltres mateixos, pot acabar comportant problemes de salut mental importants. El fet d'estar comparant-nos constantment amb els altres i de sentir que no acabem de ser com els altres que veiem a les xarxes socials ens pot comportar problemes d'ansietat, de depressió, ens pot fer fins i tot pensar en el suïcidi, no? I pot comportar no? Pues, ideació i fins i tot intents autolítics, com veiem en els joves i adolescents, i també doncs, té un efecte directe sobre els trastorns de la conducta alimentària. De fet, en els últims anys s'ha vist un augment important relacionat no només amb l'ús de xarxes socials, però sí, no?, degut a tota aquesta pressió estètica que poden comportar a les xarxes socials.
La millor prevenció, segons Aragai, sempre és una bona educació.
I és molt més important que aquests nens, nenes, de ben petits, i a mesura que van creixent, se'ls ensenyi no només quant de temps utilitzen les pantalles, sinó, no?, se'ls ensenyi a regular no només el temps que les utilitzen, sinó també el contingut que utilitzen de les xarxes, perquè a les xarxes no tot és negatiu i no tot és perjudicial, però els nostres joves i els nostres infants, els nostres adolescents, no són tan capaços com ens pensem de seleccionar aquells continguts. Som els adults els que els hi podem ensenyar, i en aquest sentit jo crec que és important que tant des de les escoles com, evidentment, les famílies facin aquest paper, no? És important conèixer que hi ha les xarxes com a adults per poder ensenyar i educar els nostres joves i adolescents i infants en l'ús d'aquests continguts. Ells són molt hàbils a nivell de tecnologia, de tocar, però no són tan hàbils a l'hora de seleccionar i de ser capaços de ser selectius en quant al contingut que es troben a les xarxes. Per tant, aquí jo crec que l'educació en l'ús de pantalles, no?, és bàsica i és importantíssima per fer prevenció. I després jo crec que també hi ha un aspecte molt important, i és que l'administració també cal que hi posi una miqueta d'interès a regular, no?, quin contingut s'ofereix a les xarxes, quines aplicacions i quins continguts oferim al públic, i també quin tipus de publicitat, no?, es fa, perquè d'alguna manera en el món en el que vivim ara per ara tot és vàlid a internet, i jo penso que igual, no?, s'ha de regular una mica què és el que es pot oferir i què és el que no cal oferir a les xarxes, perquè perjudica o perquè d'alguna manera té un efecte negatiu sobre les persones i per tant no hauria d'oferir-se, no? De la mateixa manera que en el supermercat hi trobem aliments i no productes perjudicials per la salut, doncs a internet hi hauríem de poder trobar contingut saludable i no perjudicial per la salut dels consumidors.
Com sempre, no em canso de dir-ho, que interessants que són les reflexions dels experts que ens porteu al Hub. En aquest cas, recordem, era la Núria Aragai, psicòloga clínica i experta en addiccions no tòxiques. Aquí al Penedès, la psicòloga Anna Romeu també n'ha parlat en alguna ocasió d'aquest tema, oi?
Sí, i concretament a les Fires de Maig d'aquí de Vilafranca. L'Anna va fer una xerrada a l'estand Dixta, xarxes de telecomunicacions alternatives, que també va ser molt enriquidora. Nosaltres, la Fatxenda, treballem per Ixta, i com a part de la nostra estratègia de comunicació de la marca Vilafranca, vam valorar amb l'equip de màrqueting d'aquesta empresa, amb la Txell i el Martí, que seria molt interessant que una empresa vinculada al sector tecnològic impulsés una xerrada sobre l'ús responsable de les pantalles, especialment entre els més joves.
Segons va explicar l'Anna Romeu a la seva intervenció a l'estand Dixta, la prohibició absoluta de l'ús de les pantalles sense context ni argumentació pot resultar contraproduent. Per això ella aposta, com ha apostat i ha apuntat també la Núria, per fomentar un ús raonable d'aquestes pantalles, sobretot basat en l'educació dels nostres joves.
I en aquesta xerrada l'Anna Romeu va oferir algunes pautes per fer-ho, oi?
Sí, sobretot adreçades a les famílies que sovint no saben què fer per prevenir aquestes dependències. Aviam, us les repassem. En primer lloc, segons l'Anna Romeu, és vital proporcionar-los informació i educar els nostres infants i joves sobre l'ús adequat del mòbil, els continguts apropiats per cada edat, els perills existents i fomentar el pensament crític.
En segon lloc, és important la confiança recíproca i l'acompanyament. Els pares i mares cal que trobin, doncs, un equilibri entre respectar la intimitat dels fills i exercir la responsabilitat parental. És a dir, moltes vegades hi ha moltes famílies o molts pares que s'excusen de dir, doncs jo no puc agafar el telèfon de mòbil del meu fill o filla perquè al final forma part de la seva intimitat. Sí, però es tracta d'una persona menor, no? I la teva responsabilitat també és tenir-ne cura, no?, i protegir-la. I com que no és conscient d'aquests perills, cal trobar aquest punt mig, no?, entre respectar la seva intimitat i exercir la teva responsabilitat com a pare o mare o com a tutor legal d'aquesta personeta.
Sí, sí, és un equilibri complicat. Seguim, més pistes.
Durant la xerrada, l'Anna també va insistir en la necessitat d'establir límits, és a dir, cal definir horaris d'ús del telèfon mòbil, aplicacions, tipus de contingut, normes de convivència en el món digital i evitar la sobreexposició. Una de les coses interessants que proposava ella era que quan s'entrega un telèfon mòbil a un adolescent, no?, és establir com una mena de contracte, no?, i establir aquestes normes i dir, doncs, mira, podràs fer servir el telèfon mòbil, però sota aquestes condicions consensuades entre els dos i que fer aquest exercici de firmar-lo, no?, com a mostra de compromís i d'establiment, diguem-ne, d'unes normes que no tot s'hi val.
Finalment, va recalcar que els adults hem de ser un exemple. Els joves són un reflex dels hàbits adquirits en el seu entorn més proper i, per tant, és imprescindible que fem un exercici d'autoavaluació per convertir-nos en referents positius. L'Anna va remarcar una frase que resumeix molt bé el nostre paper. Els adolescents poden saber-ne més de tecnologia, però nosaltres en sabem més de la vida.
Quina frase més encertada.
Totalment, amb el Jordi. A més, hem pensat de fer-vos un exercici per revisar-nos el vostre consum i així ser una mica conscients de quanta estona passeu a la pantalla. Jo no sé, Sílvia, si tu t'ho has mirat mai, si saps quanta estona passes a la pantalla.
Una mica.
Sí?
Un parell d'hores, segur.
Un parell d'hores, segur. Aviam. Això és intuïció teva o...
No, és control del mòbil.
Control del telèfon mòbil.
Hi ha dies que tres,
Hi ha dies que tres. Hi ha molta gent que diu, jo faig servir moltes hores del telèfon mòbil, però és per feina, que això és una excusa, no?, que els que treballem en l'àmbit de la comunicació a vegades ho fem servir, però jo crec que si féssim la proporció entre hores de feina o hores d'oci, o jo crec que... amb l'excusa de la feina passem més hores de les que pertocaria, no?
I tot suma al final.
Exacte. I Jordi, jo crec que tu tens una manera de monitoritzar tot plegat, no? Que...
Bueno, jo no la tinc, en tot cas la conec, però tampoc me la miro una mica de refiló. És a dir...
Aviam, explica'ns.
De fet, s'està tramitant algun tipus de llei amb el qual això es vol regular, però com sempre passa amb les lleis, sempre van tard. Els telèfons de la Poma tenen incorporat al seu sistema operatiu un sistema de monitorització tant de les aplicacions com de, o pròpiament de categories i el que serien els usos dels terminals i els seus aparells, no? I això també inclou els seus ordinadors. És molt interessant de seguir, de veure, perquè t'ho separa per dies, per setmanes, per mesos, i tu, a més, pots marcar uns límits. Per exemple, li pots dir, doncs, un exemple molt, molt gràfic, a Instagram només vull estar 30 minuts al dia, i quan arribes als 30 minuts et diu prou. Vols continuar o deixem-ho aquí? No?
T'ho pregunta, no capa directament.
T'ho pregunta. Clar, això és interessant. Per un mateix és un exercici que ve a ser curiós, però, per exemple, té un ús, doncs, jo crec que és francament interessant, que és, que podríem dir, la monitorització o, per part dels pares, tenir una supervisió dels seus fills. Perquè, d'alguna manera, aquells pares i mares que els seus fills, doncs, ja algun dia els hi donen un telèfon mòbil, els hi poden dir, doncs, aviam, de manera pactada, entenc, i consensuada, anem a parlar dels usos. I d'aquestes aplicacions que tens instal·lades, parlem del temps que dediquem a aquestes activitats que poden ser d'oci, majoritàriament, no? És una eina molt interessant, està a l'abast, ja et dic, de tothom. En aquest cas, el telèfon de la Poma ho té incorporat. Hi ha aplicacions per la resta de sistemes operatius que ho fan i hi ha alguna llei en marxa que ho vol fer per decret.
Per decret.
Que això ja no ens ha agradat.
No sol funcionar. No. Un exercici, en tot cas, molt revelador i que tots ens hauríem de posar a prova i veure què fem exactament. Cada episodi l'acabem amb una recomanació cultural, una mena de per saber-ne més, i d'aquesta manera podeu seguir reflexionant sobre els temes que hem anat proposant. Abans de descobrir la recomanació d'avui, si us sembla bé, repassem la llista que tenim fins ara, que comença a ser ja generosa i eclèctica.
Doncs sí, la llista comença a ser llarga. Us hem recomanat, per exemple, la sèrie Hell and Catch Fire, el llibre sobre els arxius personals de Stanley Kubrick, l'obra de Teatre Jauria del Jordi Casanovas, el manual Fakeover de la Nereida Carrillo i la pel·lícula La llengua de les mariposes. Totes elles vinculades amb la temàtica de cada episodi.
I avui allarguem aquesta llista amb un llibre molt didàctic sobre pantalles, oi?
Sí, és el llibre... Pantalles que no et dominin, amb signe d'exclamació. És una guia pràctica creada pel David Bassa i la Marta Narberhaus amb il·lustracions de Quim Amate, que ens explica tot el que cal saber per aprofundir les oportunitats que ens ofereixen les pantalles de manera responsable i conscient.
Anotadíssim, doncs, aquesta nova recomanació. L'afegim a la llista i us esperem la setmana vinent. Moltes gràcies, Jordi i Laia.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins la setmana vinent.
Penedès Gama Extra. Cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, doncs fa uns instants estàvem a la plaça de la Vila amb l'inici de la capta i ara us volem explicar alguns detalls de tot el que s'ha pogut desvetllar a partir de 9:45 del matí allà a la plaça de la Vila pel que fa al programa de la Festa Major de Vilafranca, també el regal que incorpora l'estampa i totes les novetats que hi havia, com aquesta tartana amb el cavall que fa el recorregut de la processó antiga. I el que volem fer és recopilar alguns dels testimonis que hem pogut recollir, començant per l'administrador de la Festa Major, Arnau Martí, que ens explica el regal que incorpora el programa de la Festa Major d'enguany, que es tracta d'una glaçonera.
Bé, doncs aquest any hem decidit que fos una glaçonera perquè buscàvem realment un regal que fos doncs, útil, que la gent el pogués fer servir en el seu dia a dia i en la Festa Major especialment. I creiem que doncs, això, la glaçonera era una bona solució. Ja s'havien fet coses relacionades amb el món del vi, un any una ampolla, un any un refredador. Faltava potser aquesta glaçonera per agafar de fer el pack i jo crec que era molt xulo i la gent li agradarà molt.
També ens parlava d'aquesta novetat de recuperar de forma simbòlica la tartana i el cavall. És un element que s'havia suprimit a partir de l'any 2008, però que fins llavors formava una part important de la capta.
I a més, el primer dia que ens vam reunir amb tot l'equip que munta la capta, doncs també ens ho van proposar, curiosament, no? De dir, ostres, podríem recuperar aquest, tornar a portar un carro i un cavall, encara que no sigui com es feia l'any, o sigui, anys enrere, que era anant a tots els barris amb els carros i cavalls, sinó d'una manera simbòlica, recorrent només el recorregut de la processó del dia 30. I la veritat és que doncs, ens va semblar superbona idea, i com us dic ja, nosaltres també ens ho havíem plantejat, i fantàstic, vam estar parlant amb la hípica d'aquí a Pax, i de seguida s'hi van posar molt de cara, i jo crec que també serà molt xulo.
I el dissenyador de la imatge gràfica d'aquest any és Joan Brull. L'escoltem pel que fa al disseny del programa. Explica que té títol.
Es diu Tallats pel mateix patró per tres significats, no? Tallats pel mateix patró és una expressió catalana que denota pues, dues persones que són, es diu de dues persones que són iguales, no? Pues estan tallades pel mateix patró, o d'una mare o d'una filla, per exemple, no? També fa referència als patronatges les confeccions dels vestits amb aquesta paraula que ve de la confecciona. I per últim, també, pues, com es veu en la portada, tallats pel mateix patró a tots els vilafranquins que bevem de Sant Fèlix i de la Festa Major.
I una altra de les persones que també té el seu protagonisme un dia com avui és l'estampera, la Cristina Gallardo, que prenia una mica de consciència aquest matí pel fet de ser l'autora de la Festa Major de Sant Fèlix d'aquest 2024.
Sí, amb molta il·lusió. Aquest any encara no sóc conscient de la dimensió de tot plegat, crec. Avui al veure els programes i les vendes de l'estampa, no, amb la capta, doncs em sembla que estic començant a entendre que aquesta imatge anirà a moltes cases i bueno, és una miqueta, fa respecte, fa impressió.
Unes altres persones que són molt importants en dies com avui són els nens i nenes que ajuden a repartir els programes de la Festa Major pels carrers del centre de Vilafranca. Hem parlat amb l'Aina i l'Ona, que són setrilleres.
Doncs, no sé, és com previs de Festa Major, hi ha moltes ganes i doncs anar a repartir el programa per mi és molt guai i amb la gent que hi vaig és molt divertit i m'ho passo molt bé.
Sí, t'ho passes molt bé. T'has de buscar un grup perquè després amb aquest grup has d'anar doncs, per les botigues o les cases preguntant si volen el programa, si no el volen i...
A veure, és depèn de la persona, però normalment sí que volen comprar el programa i es veu que hi ha ganes de comprar-lo i de tenir-lo. Però sí que hi ha cops que de vegades la gent no, però normalment és que sí.
S'han editat 1.100 programes de la Festa Major que, com dèiem, inclouen el regal i l'estampa al preu de 35 euros més la voluntat. I com a novetat, com hem comentat, en 13 programes hi ha a l'interior, per sorpresa, una joia de la joieria Monet. Recordem que, a banda de l'activitat d'aquest matí, amb tota aquesta colla de gent que va pels carrers de Vilafranca repartint els programes, a les tardes, de 6 de la tarda a 2:15 del vespre, com es ve fent des del 2014, es munten parades de marxandatge als barris, on també es podrà adquirir el programa i gaudir, a més dels assajos dels balls del seguici de la Festa Major. Avui a la tarda hi haurà parades al centre, a la plaça de la Vila, a Sant Julià, a la plaça de la Sardana, al Poble Nou, al Parc del Tívoli, i finalment al Molí d'en Rovira, a la plaça de Vilanova i la Geltrú, i demà, també a la tarda, en el mateix horari, de 6 a 2:15, hi haurà activitat a la plaça de la Vila, a la Rambla de la Girada, al carrer de Barba i Roca, a la Barceloneta Sant Magí, a l'Espirall, concretament a la plaça del Doctor Bonet, i finalment a les Clotes, al carrer Torrelles de Foix.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.